Abraçada. Vaja, jo com a friki de la ciència-ficció, David, jo aquestes coses les trobo interessantíssimes. Fins i tot, insisteixo, des del punt de vista filosòfic, com dèiem abans, de qui és allò que trobem allà. Vull dir, si és com a l'oest, dels conqueridors, o hem de fer cas del tractat aquest que deia el Pau, dels anys 60, que en teoria diu que allò és de tota la humanitat. David, deies, perdona.
Jo també ho trobo fascinant, tota aquesta història. Però crec que val la pena donar una mica de context de lo que hi ha aquí darrere, no? Així com les primeres missions lunars feien en el context de la Guerra Freda, i per tant era una demostració de capacitat i de superioritat tecnològica en aquell context, on la NASA fa l'aterratge a la Lluna i tota la carrera espacial. Aquest és substancialment diferent. Deia abans el Pau que això és trumpisme. És una cosa més concreta que el trumpisme. Jo crec que en aquest cas és totes les teories posthumanes que lideren l'Elon Musk i tots els magnats tecnològics, on el destí de tot això és una visió de la humanitat que s'escapa de la Terra, amb dos que s'escapa de la humanitat actual amb dos vessants. Una, doncs, l'evolució de la humanitat amb la barreja de la biotecnologia, la intel·ligència artificial i com evoluciona això les capacitats humanes, i per una altra, com colonitza altres planetes. Val? I això és una filosofia que aquests tenen molt clara i la promouen i li lidera l'Elon Musk. El destí d'aquesta operació, que es fa amb unes capacitats tecnològiques brutalment diferents dels que es van fer les missions Apollo, té la Lluna com a primer estadi del que realment volen anar, que és a Mart.
Sí, sí.
I en aquest context, aquestes primeres missions estableixen una joint venture públic-privada on la NASA fa el transport que orbitarà al voltant de la Lluna i SpaceX i la companyia del Jeff Bezos faran el transbordador, que quan hi hagi una estació estable a dins de la Lluna permetrà que hi hagi la primera colònia més o menys petita a dins de la Lluna. Però això és important perquè aquest és un viatge que dura aproximadament 3 dies.
Sí.
Val? El viatge cap a Mart és entre 6 i 9 mesos, es calcula.
Uh-huh.
Val? Però el que a mi em sembla molt interessant, o que és un element a pensar-hi molt, que és totes aquestes teories posthumanes que inspiren aquesta nova aventura espacial. No?
Uh-huh.
És molt de ciència-ficció,
Però cada cop menys.
Però es va dibuixant i realment sí, sí. Doncs és fascinant on pot portar tota aquesta història, no? I en un principi, evidentment, tot això no es pot plantejar amb un esquema de rentabilitat perquè no ho serà, vaja, no serà.
Clar.
Serà despesa i no hi haurà cap rentabilitat que puguem imaginar a dia d'avui.
Àfra. Com ho veus?
Bueno, depèn, tot depèn, no?, què hi puguem trobar. En tot cas, m'ha agradat i m'ha semblat curiós un cop més la posició de Donald Trump i el seu narcisisme un cop més present, però jo potser afegiria l'interès de la mateixa ciència i per això dic que depèn, els interessos econòmics poden estar i estan clarament presents. Ojalà aquest tractat dels anys 60 que en Pau estava situant fóssim capaços en un futur, que probablement nosaltres no ho veurem, no? Però qui ho sap, no? Respectar-se, però jo en aquest sentit, i mira que normalment sóc una persona positiva i que creu en la humanitat i el respecte al dret, crec que el capitalisme un cop més estarà present, passarà per davant i els yanquis segur que intentaran fer-se amb la seva. Crec que els interessos científics que poden haver-hi i les seves mateixes derivades són monumentals i en tot cas, pues, bueno, situar un cop més la presència del capitalisme i aquest neoliberalisme, aquest capital que, si no és capaç de fer-se amb la Terra sencera que ja s'ha fet, doncs farà tot el possible per fer-se amb la Lluna. Ja està.
10 i 5 minuts.
Dicen que sí. Vieras pasar a tu lado la muerte. Mercedes, la que se alarga, te da buena suerte. Todos habéis venido.
10 i 5 minuts, moment de tancar l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb la Montserrat de Brera, el Pau Llong, el David Madí i la Fra Blanco. Abans, Sílvia Creus, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda per explicar avui el programa?
Doncs a Catalunya l'any passat van morir més de 5.000 persones mentre esperaven rebre ajudes a la dependència. D'aquí uns minuts, el Ricard, la Pepita o el Marc ens explicaran els casos que han afectat o afecten encara les seves famílies. Ho comentarem tot plegat amb la degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya, Laura Morro.
Abans d'arribar a les 11, la Laura Fa ens parlarà de Fernando Alonso, que ha estat pare, i de Rosalía, que s'ha deixat veure a Madrid amb la seva parella Loli Bahía. L'artista catalana hi fa avui el primer dels 4 concerts programats, esperem que del tot recuperada i sense cap incidència.
I a partir de les 11 parlarem amb la periodista i escriptora Llucia Ramis del seu nou llibre Un metro cuadrado, guanyador del 4 premi de no ficció Libros de Asteroide, que avui surt a la venda i on parla del concepte casa, analitza els problemes de l'habitatge o revisita tots els pisos on ha viscut al llarg de la seva vida.
I a la Renaixença, un convidat màgic, el mag Lari. L'objecte protagonista d'avui serà un imprescindible a la vida de moltes persones, la cafetera.
Doncs això a partir del matí de Catalunya Ràdio, però abans arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què han dit?
Doncs que ahir al vespre l'equip femení del Barça va tornar a pallissar al Madrid. Sí. Això ja ha passat 23 de les 24 vegades que s'han enfrontat tots els equips. Sí. I a Madrid la cosa comença a cansar. Aquest és Cañizares, exporter del Madrid, reconvertit a tertulià, aquesta matinada a la COPE, dient, sense arribar-ho a dir, que ell es pataria la secció.
Ah, ja, directament.
Bien, pero le interesa al club esto?
Eso es lo que yo pregunto, claro. Porque si no le interesa Cañizares, habrá que cerrar el chiringuito.
Yo creo que el Real Madrid hizo su... Por la presión social, hizo su... Compró un equipo, el Tacón, por la presión social de tener fútbol femenino. Pero en ningún momento... Ha sido algo trascendente en el club, ¿no? Las derrotas del Real Madrid contra el Barcelona no mueven los cimientos del Real Madrid. Entonces,
pero las derrotas llevan el nombre del Real Madrid, Cañizares.
Ya lo sé. Yo te estoy diciendo que no parece que las derrotas en el fútbol femenino frente al Barcelona le preocupe lo más mínimo al Real Madrid. Y eso es respetable también.
Bueno, dir-ho no. Sense dir-ho, saps? Sí, sí. Doncs Cañizares va estar molta estona donant voltes a aquesta idea fins que es va morir i ja està.
Es va morir.
Estoy agotado, estoy cansado, no estoy bien anímicamente, estoy fusilado, no puedo ir. No, no, van todos locos los jugadores. Por algo se...
Bueno, pues todo este calendario que estamos hablando...
Y bueno, ya se pueden morir.
Bueno, no es va morir, eh?
Gràcies a Déu.
Va tornar a parlar al cap d'una estona.
Vinga.
Qui probablement s'hagués volgut morir era el traductor que ell s'encarregava de traslladar-li les preguntes plantejades en anglès a Marcelo Bielsa, seleccionador d'Uruguai. Però, pel motiu que fos, a Bielsa no li va donar la gana d'entendre el traductor.
Vi que hablaste un poco con Ben White. ¿Qué exactamente hablaste con él?
Es que no le entiendo nada. No, la persona que traduce habla muy despacio y me cuesta entender lo que no oigo bien.
El estilo del juego de Inglaterra como un equipo físico y a veces tienen otros peligros.
¿Y cuál sería la pregunta?
Si focar en el aspecto físico de Inglaterra es peligroso en sí.
Miren, no le quiero faltar el respeto contestando una pregunta que no entendí. No.
Entonces, una versión simplificada. Inglaterra.
Simplificada, no acertada, le pediría.
Okay. Yo no había visto mai enfadarse amb el traductor, ¿eh?
Sí, realment tampoc s'arriba a enfadar.
No.
Té aquest to, Bielsa. I un altre audio sobre traduccions. Joan García, el porter del Barça, l'altre dia Manu Carreño va tenir la deferència de preguntar-li de manera totalment encertada com s'havia de pronunciar el seu cognom, García.
Sí.
Joan García o Joan García?
¿Cómo es?
Bueno, García, català.
García, Joan sí, García, sí. Perfecto. Cada vez te llamamos de una forma, sí, pues lo que tú, no lo que tú nos digas, no a misa, Joan García.
Va a misa, doncs no sé si això de García ha anat a misa o no ha anat és a la COPE.
Y el mejor en estos momentos es Joan García.
Unai Simón, Joan García, que si no pone Joan García.
¿Tú consideras que Joan García
tendría que jugar por delante de Joan García?
Te dice, David Raya está mucho mejor que Joan García.
No creo que haya motivo de queja si juega o no juega este Joan García. ¡Bien!
Aquest últim era Miguel Rico català.
Home.
Bueno, mira.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, Freddy, les xarxes es fan eco de les reflexions de David Uclés, el novel·lista de moda a Espanya, en una conversa distesa amb James Rhodes, es pronuncia així, a la cadena SER. En aquesta conversa descobrim un David Uclés sense boina, que s'obre en canal i ens explica per fi què farà amb els 30.000 euros del Premi Nadal.
En verano me voy a retirar y estaré un año y medio o dos sin hacer nada, nada, nada. Me mudo al extranjero.
¿Cosa qué vas a hacer?
Escribir y vivir.
Pero eso es hacer algo.
Bueno, sí, pero
acabas
no.
Acabas de haciendo nada.
No, no, voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. O sea, ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando.
No está viviendo.
Allí viviré y escribiré. Vale. Me levantaré a la hora que yo quiero, tendré citas, comeré cosas, viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme, ah, eres tú el de la boina.
Sí. No, és que, Freddy, la fama d'un guanyador d'un Premi Nadal pot arribar a ser asfixiant, eh?
Sí, sí.
Perdó. Trobo que ja era hora que algú parlés d'això obertament.
Per fi, no?
D'això i d'altres temes. Sí. Perquè aquí, per exemple, el tenim reflexionant sense cap mena de por de la profunditat sobre la idea d'identitat davant de l'admiració de James Rhodes.
Somos muy tontos como sociedad a veces. Por ejemplo, no llevamos falda a los hombres con el calor que hace. Yo me compré una falda en los Alpes cuando vivía allí. Me la puse y me vi delante del espejo y dije, no seas ridículo. Porque me veía raro. Pero porque no han acostumbrado a eso. Es un trozo de tela. Bueno. Un trozo de tela para airear las piernas. Y no han acostumbrado que ponérnoslo nos sentimos incómodos. Pues así con todo.
David, què deies? Que volies dir alguna cosa?
No, que aquest Uclés en els últims mesos ha fet com una explosió mediàtica i no creieu que està una mica sobrevalorat?
Sí, la resposta...
Que va dient bastantes tonteries en cadena.
No! I ara? No. I ara, David, torna a mirar això, eh? Per favor.
Tira, Joan.
En fi, así con todo, deia.
Así con todo.
Sí. Sort que el senyor Uclés ens fa reflexionar, perquè qui no vol que ho fem, per exemple, és l'ultradreta. Fa una setmana tota la ultradreta occidental es va reunir a Hongria, al congrés CEPAC, una mena d'Eurovision fatxa, Freddy, i un dels caps de cartell va ser, òbviament, Javier Milei. Va entrar molt excitat, com sempre, amb les pupil·les enormes, la música molt forta, el xou de sempre, però quan va arribar el moment de dir allò de «Yo soy el león», el públic, lamentablement, no va respondre i el va deixar sol. Aquí està entrant a l'escenari. Ara arriba el...
Hello, everybody. I'm the lion. Buenas tardes a todos.
No, espera, t'explico, Freddy. La idea és que quan ell diu «Soy el león», no, sí. El públic es torna boig i fa com si fossin lleons. Sí. Com va passar, per exemple, quan l'última vegada que va venir a Espanya? Us poso en un míting de Vox, per exemple, perquè us fa una idea de com s'ha de rebre Javier Milei.
Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. ¡Vamos!
Així sí.
Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies a també tu. A Montserrat Randabrera, Pau Llong, David Madia, Fra Blanco. Abraçada.
Bon dia.
Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia fideus gruixuts en un prostíbul. I la resposta era macarrons. Els macarrons poden ser una pasta de farina més gruixuda que els fideus i també els que viuen dels guanys de les prostitutes. 1439 dels 1488 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong, Sara Pla Aramberri d'Olot. I avui també ens heu dit putanesca, macarroni o tallarins.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps quan admires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Solet convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Com és de gran un home comparat amb una muntanya? De l'home dels gats, de Josep Vallverdú, 2 d'abril. Dia Mundial de la Literatura Infantil i Juvenil.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the song the wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, 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 I'm so alone. Baby, 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 I'm coming home.
Ara fa uns dies vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio que l'any passat més de 5.000 persones van morir en el procés de fer els tràmits per rebre ajudes a la dependència. Algunes esperant a ser valorades per veure quines necessitats tenien, d'altres amb l'ajuda reconeguda, però sense cobrar-la. Van morir literalment esperant, com vam dir en el seu dia, aquí en el matí de Catalunya Ràdio, segons aquestes dades oficials del Departament de Drets Socials. Com diem sempre, això són números que hem d'explicar, però darrere d'aquests números hi ha persones, hi ha casos molt, molt, molt concrets i molt personals, com el Ricard Abate. Ricard, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
No, gràcies a tu per explicar-nos-ho. El teu pare és d'aquestes persones que es va morir esperant.
Correcte, sí, sí. Bueno, el meu pare, mira, tenia Alzheimer des de feia uns anys, i bé, bueno, la cronologia una mica dels fets és que quan vam tenir el diagnòstic clar, doncs vam decidir acollir-nos a la llei de dependència, i així, doncs, bueno, accedir a una sèrie de drets i ajudes. Clar, aquí, bueno, d'entrada, ja estem parlant d'omplir una burocràcia feixuga, que implica visites mèdiques, treballadores socials i tal, no? Perquè la gent tingui en compte que has de seguir tota una sèrie de procediments administratius que, bueno, que són de difícil seguiment. Però, bueno, el cas, després, al cap d'un any, més o menys, que era l'agost del 2025, doncs vam rebre la carta que, bueno, això, que li concedien el grau 3 de dependència, que és el més sever, amb vigència des del mes d'abril, és a dir, des de 4 mesos enrere. Clar, tot això, bueno, va coincidir amb un empitjorament de la malaltia i vam passar aquells últims dies de juliol i l'agost a l'hospital. Que, bueno, jo faig aquest parèntesis aquí per, bueno, també perquè s'entengui que és un malalt, que un tipus de malalt que normalment passarà per l'hospital, i el que vam veure allà és que quan tractem un malalt que és terminal, el que t'estan dient és que no poden fer gaire res per ell. És a dir, a part d'estabilitzar-lo una mica mèdicament, doncs tot seguit et comencen a pressionar per donar-li l'alta i el servei social de l'hospital et diu, bueno, on col·locaràs el teu pare, no? Dient-te sense cap mena d'embut, doncs que no hi ha cap recurs públic per ell, és a dir, ni recurs sociosanitari, ni tampoc plaça pública de residència, perquè estem davant d'un panorama de geriàtrics totalment saturat. Mm. Val? Bueno, conclusió, el meu pare va acabar anant en una residència privada i entretant, doncs, aquell mes d'agost, recordo perfectament que els serveis socials de l'Ajuntament, doncs, anàvem trucant i, doncs, no contestaven. Era agost, no hi havia ningú, i això, al nostre entendre, doncs, no és acceptable de cap manera. És com si l'agost les malalties també tenien de vacances. El meu pare va ingressar a finals de setembre i, bueno, el 20 d'agost va morir. Com que no es va arribar a formalitzar el document, el famós PIA, no?, que és un document per tramitar les ajudes, per retrasos de l'administració, ens van acabar dient, doncs, que ja havien perdut el dret a cobrar l'ajuda. Aquesta és una mica la història.
És a dir, a vosaltres us diuen, sí, us ho aproven. Després de tota la paperassa, com deies tu al principi, que això també és llarg i complicat, però quan es diuen, d'acord, vosaltres teniu dret a cobrar l'ajuda des de fa 4 mesos, si ho entès bé, és a dir, retroactivament en 4 mesos, és això?
No és ben bé així, no és ben bé així. És a dir, el reconeixement del grau és una fita en tot aquest procés. Sí, a partir del moment, a partir d'aquest moment s'inicia un temps en el que s'ha de formalitzar el que seria el document oficial amb el que es tramiten les ajudes. Uh-huh. Però sí, certament, des que vam rebre la carta l'1 d'agost, en què reconeixíem que el meu pare tenia un grau 3 des de l'abril. Uh-huh. Val? I... Clar, llavors, en aquest sentit, la llei de dependència sí que indica molt clarament que l'administració té un termini legal màxim de 6 mesos per elaborar aquest PIA.
Ja. És a dir, té aquest termini per diagnosticar, per dir a quina ajuda té dret o per pagar l'ajuda?
No, és a dir, té el termini de 6 mesos per elaborar el document en el que especifica a quines ajudes s'adhereix el malalt. A partir d'aquell moment sí que, diguem, el pagament ja no tira endavant, perquè ens entenguem. Mm. Però aquests 6 mesos van transcórrer, sí, i el PIA no s'ha elaborat dintre d'aquest termini legal.
I un cop el teu pare mor, us han dit si hi ha la manera de cobrar això retroactivament per cobrir les despeses que vau tenir en el seu moment, aquesta residència que comentaves, per exemple?
És a dir, l'última informació que tenim, sorgeix de la reunió que vam tenir la setmana passada, el 4 de març, amb l'Ajuntament. Insisteixo, la setmana passada estem parlant de 4 mesos després de la mort del meu pare. És a dir, ens ha costat 4 mesos aconseguir reunir-nos amb l'Ajuntament i treure'n una mica l'entrellat de com ha anat tot això, per entendre, no?, tot el que ha passat. Tenint en compte que nosaltres vam sol·licitar aquesta reunió amb reiterats correus electrònics que no responien mai. Va? O sigui, l'única manera que hem tingut de comunicar-nos aquest temps amb l'Ajuntament ha sigut via instància. Mm. Que això també, doncs, bueno, des del punt de vista humà, diu molt, Bueno, un resum. És a dir, en aquesta reunió amb l'Ajuntament, el que ens van explicar, sí, és que ells atribueixen aquesta manca de resolució dins del termini legal a que hi ha un increment molt important del nombre de casos, a que l'Ajuntament, com a tal, no és l'organisme pagador de les prestacions, per tant, que això recau en la Generalitat. També aleguen la manca de recursos humans per fer front, doncs, a aquest augment de demandes que hi ha, que tenen una dotació, bueno, o que la dotació que posa la Generalitat és insuficient i que els impedeix una resposta dins dels terminis establerts, i que la gestió administrativa dels expedients econòmics i que es tramiten en blocs, és a dir, no de forma individual, provoca que arribin grans volums de dades simultàniament ja gairebé dins d'aquest límit legal de resolució. I, per tant, ells els deixen sense cap capacitat per poder-los assumir. Aquesta és la resposta que ens van donar, Però, clar, aquesta saturació estructural, diguem, està molt bé, nosaltres la podem arribar a entendre, però clar, ells tampoc no assumeixen que hi ha hagut una manca de suport ni d'acompanyament, que l'assessorament que van donar a l'agost va ser ràpid, això tampoc ho reconeixen. És a dir, zero autocrítica, en certs moments van intentar defensar coses que al nostre criteri són indefensables, i, bueno, no sé, justificant-se amb política ficció, i no sé, nosaltres creiem que en aquest sentit, en el de l'orientació efectiva amb les famílies, tenim en compte que són casos de clara de col·lectiu vulnerable, doncs, bueno, que aquí hem fallat, clamorosament.
Ricard, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història. Molts ànims i una abraçada ben forta.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé. Laura Morro, degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Més vosaltres, els treballadors socials, us trobeu amb això? Ja no us dic a diari, sinó que a més heu de fer una mica de guia amb tot aquest laberint burocràtic i heu sou una mica la primera línia de defensa que heu de dir, escolteu, és que la cosa està complicada, com ara ens deia el Ricard, no?
Sí, després d'escoltar, no, el Ricard, crec que tenim que veure l'urgència, no, d'aquest debat, de veure com podem solucionar des de les administracions, els professionals i els propis usuaris, com fer-ho per millorar. És una, no, la llei de dependència va ser un hito, no, perquè va crear el dret a la cura, però si no ho fem a temps, no serveix de res.
És que s'ha comentat molt, que la llei de dependència en el seu moment segurament és d'aquestes lleis més ben intencionades i no sé si ben aplicades, perquè de seguida va néixer coixa pel que fa als calés, pel que fa a les dotes, als ajuts, oi?
Pensem que és una llei que va sorgir el 2006 i el 2008 van tindre la gran crisi. O sigui, que és una llei que mai ha estat ben dotada econòmicament.
Mai.
Llavors, és una llei que reconeix un dret, però sense finançament, no? O sense el finançament que necessita per garantir les cures de les persones malaltes. Llavors, penso que és una llei que tenim que tornar a mirar, perquè a més és una llei que implica a tres administracions, no? L'administració central, l'autonòmica i la municipal. Llavors, aquí és on genera molts dels problemes que deia, no, el company.
Clar, és a dir, pel que dius són dues coses, la falta de diners,
sí,
i això, són tres administracions amb tota la burocràcia que això suposa.
Sí, i aquí jo penso que tenim els mitjans actualment a nivell tecnològic per millorar tot això. I això tenim que fer una aposta.
Clar, és interessant això, és a dir, la tecnologia en aquests 20 anys ha canviat molt, clar. És a dir, s'hauria de fer un reset, mai més ben
dit,
no?
Sí, sí, de veure com podem millorar la vida de les persones amb la tecnologia que tenim actualment, i això es pot fer. Té que haver-hi diners, això sí,
també,
per fer-ho, perquè si no, no tirarem endavant.
Una altra de les persones afectades, per aquestes dades que comentàvem abans, aquestes dades tristes, és la Pepita Jorba. Pepita, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
Pepita, vostè bon va sol·licitar l'ajuda per la dependència, en aquest cas pel teu marit, eh?
Ah, exacte. Jo vaig sol·licitar, bueno, tal com em van informar des de l'Hospital d'Igualada, que per cert em van tractar molt bé, molt bé, i em van ajudar moltíssim. La vaig sol·licitar el maig del 2004, del 2024. I el meu marit va morir el dia 1 de juny del 2024. A dia d'avui encara no en sé res. L'única citació que he rebut era pel 24 de febrer, del 26, per la discapacitat, però de la dependència no en sé absolutament res.
A veure, que el teu marit havia tingut un càncer, oi?
Un càncer de pulmó, sí, 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 sí. I la veritat és que necessitava tota l'ajuda del món. Clar, jo, tal com escoltava ara, és que és fantàstica la llei aquesta, és que està molt bé i està fet segons les més bones intencions del món. Però, és clar, si no és factible, doncs, esclar, arriben les ajudes quan la gent ja no hi és, o veieu, no sé, bé, sí, és molt trist.
Perquè el procés, en total, des de que la vau demanar, ha sigut 2 anys i encara espereu, el que em comentaves.
Exactament, sí, 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 no en sé absolutament res. Suposo que algun dia d'aquí trobaré la situació, però, esclar, perquè et passin una valoració quan la persona és morta és bastant... Bueno, és una angoixa bastant important per la persona, Per mi ha estat... És bastant trist.
I en aquest procés, quan parlàveu amb l'administració o amb qui sigui, què us deien en tot aquest procés?
No, jo no he parlat absolutament amb ningú. Tal com m'ha escoltat, jo no he parlat ni amb l'Ajuntament ni amb ningú. Jo, clar, ja potser pensava... Això potser queda anul·lat en el moment que es té coneixement des de l'administració que una persona és mort. Però, clar, al rebre jo l'altra situació dic, escolta, com pot ser? Clar. Com pot ser que això, que encara rebi citacions ara? I, clar, i de la dependència, evidentment, no en sé res.
I sense aquesta ajuda, com us ho vau fer, Pepita?
doncs jo, 24 hores i, bueno, amb ajuda moral dels amics i de la família, evidentment, i dels fills, però, clar, és dependència total, total, perquè el tenia ajudat absolutament amb tot, des de llevar-se, rentar-se, anar al lavabo, totes les coses, i era molt cansat fer-ho molt a gust, perquè ho vaig fer molt a gust i tornaria a fer. Tant de bo pogués continuar fent, però et sents molt deixat, diguéssim, sí, molt deixat.
Com estàs ara, Pepita?
Ara estic bé, estic bé. Bé, la tristesa hi és sempre, però bueno, tirant endavant pels fills, pels amics, per la família, i tirant endavant sempre. Però sí que jo ja... Però vaig comentar que agraeixo moltíssim, sobretot a Catalunya Ràdio, l'oportunitat que puguem manifestar públicament. Perquè jo sempre he cregut que dient les coses i fent feina podem millorar el món. I jo és una mica la meva filosofia de vida. I per tant, penso que hi ha com la necessitat d'explicar-ho. I vaig agraeixo molt a Catalunya Ràdio. I segur que més al Departament de Serveis Socials i Inclusió, amb la consellera Mònica Martínez, que per cert li vaig escriure també amb ella a través de l'Instagram, no sé si ho havia de fer o no, però ho vaig fer, perquè jo vaig sempre una mica així, una mica llançada quan tinc alguna cosa que vull manifestar que no és correcta. I que segur que fan coses molt ben fetes i segur que la llei està feta amb la més bona intenció del món. Però si no és possible, doncs que no es faci o que les ajudes siguin menors, que les lleis puguin ser possibles de dur-les a terme. Això és el que demanaria. Segur que és qüestió de dotació econòmica, seguríssim, però fem que les coses siguin reals, perquè si no aquest món és frustrant.
Pepita, no, les gràcies les donem nosaltres per explicar-ho i explicar-ho d'aquesta manera. Només per curiositat, va contestar la consellera per Instagram o no?
No.
No, eh?
No. D'acord. Ja m'imaginava que no, eh? Jo vaig fer, és veritat, vaig fer una reclamació als serveis socials d'aquí a Igualada i em van dir que em contestarien, evidentment, encara no m'han contestat. Però pensava, potser algú del departament em contestarà i em donarà alguna resposta o una disculpa, o no sé. Però no, no he sigut res més. Jo la segueixo, per l'Instagram.
Pepita, moltíssimes gràcies, de debò. Un petó ben fort.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta.
Que tingueu bon dia.
Igualment. Adéu. Laura, aquest és una mica... Jo crec que no hi ha res que defineixi millor el drama de la llei de dependència com aquesta... Això que ens deia la Pepita quan li deia com us ho vau fer, diu, bueno, jo. Primer, és dona, perquè això, la immensa majoria cau sobre dones cuidadores, i segona, doncs, és sortir-te'n com puguis sense aquest ajut que t'han promès, no?
Tenim a les famílies esgotades, no? Quan algú et diu la claudicació familiar, no? Sempre és per una manca de recursos de l'administració o de la societat, diria jo, no? Perquè això de la llei de dependència, no? O de la cura dels altres, ho tenim present quan ens passa a nosaltres, no? Si no, no és un tema que la ciutadania li doni importància si no et passa. Llavors jo penso que això com a societat tenim que tenir en compte, no? Que tenim que protegir a la gent que més ho necessita, i en aquests moments són les famílies i els malalts.
Clar, perquè la llei de dependència, en teoria, quan s'aprova, es diu vostès podran fer les dues coses. Si necessiten una cuidadora professional, sí, li pagarem, i si vol que ho cuidi algú de la casa, doncs també li pagarem per ajudar-ho,
no? I si necessita una residència, la tindrà. Això. I no tenim res de tot això.
Anava a dir, d'aquestes coses ni una.
No. Clar, què passa? No tenim residències, o les residències que tenim són privades i costen moltíssim, no? Residències públiques cada cop hi ha menys. Hi ha intenció, no? Hi ha el compromís de cada cop concertar més serveis, però és veritat que les residències són molt cares, no? Després, cuidadors no professionals, no? Quan la família diu, vale, doncs jo rebo aquest diner, no? Per veure si puc tirar endavant la cura. És molt difícil, també, perquè nosaltres som família, no som cuidadors professionals, no? Llavors, això també esgota les famílies. Però quan volem contractar algú, també costa molt de trobar. Costa molt de trobar perquè són professions mal pagades, no? I que moltes vegades recau en dones, també. No? Al final estem parlant, no?, d'una feminització de les cures. Les professionals que atenem a les persones som dones, les professionals que cuiden els altres són dones, i les famílies, el sosté de la cura és de la dona.
És frustrant per vosaltres haver de parlar amb les famílies i dir-los, nois, és que no hi ha més cera que la que crema.
Molt, perquè pensa que en el servei social recau tot. I tenim uns serveis socials molt tensionats, amb moltes dificultats, amb manca de professionals, amb manca de recursos, però nosaltres donem la cara per l'administració.
Anava a dir exactament això. És a dir, sou vosaltres els que teniu la vostra persona de referència i us truquen i dir, bueno, escolta, què he de fer jo? Clar. I vosaltres no, el marge és el que és, no?
És per això, no?, que tenim moltes baixes dintre del col·lectiu. Des del col·legi ens plantegem, no?, com cuidar a les persones que cuiden, als professionals que cuiden, perquè realment estan en una situació molt difícil, també.
I una altra persona amb qui volíem parlar és un altre testimoni, és el Marc Pallarès. Marc, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
En el teu cas, Marc, els problemes per les ajudes a la dependència afecten els pares, eh? El pare i la mare.
Sí, sí, sí. Bé, els meus pares tenen 85 i 82 anys, viuen sols a Cerdanyola, amb la pensió del meu pare, i som tres germans, dels quals dos viuen a i jo visc a Terrassa.
I la resposta que us dona l'administració en aquest cas, o a les necessitats que els hi plantegeu, quina és?
Per una banda, el meu pare té un Alzheimer diagnosticat des de fa 2 anys i un 33% de discapacitat. Ell no pot fer feines domèstiques, es perd al carrer, té al·lucinacions, té depressió. Davant d'això, el que ens diuen és que no té cap reconeixement de grau. Llavors, nosaltres vam impugnar una segona revisió de grau. I bé, ara a l'octubre vam fer una revisió, tercera revisió de grau, i ara mateix no saben on està l'expedient. Teòricament, en 3 mesos ens haurien de dir alguna cosa, però seguim a l'espera.
Perdó, no saben on està l'expedient?
Sí, el que ens estan dient és que no saben exactament quina és la situació, perquè aquest informe, aquesta revisió la vam fer el mes d'octubre, teòricament abans de cap d'any ens havien d'haver dit quina era la situació, si reconeixien grau 1 o no, o grau 2, i la realitat és que ens hem personat fins i tot a benestar social i no saben exactament quina és la situació. I després, en el cas de la meva mare, ella té reconegut... Bueno, la meva mare té 2 malalties degeneratives, és totalment dependent. O sigui, no s'aixeca del llit sola, va amb caminador perquè perd l'equilibri, va amb bolquers, ha de menjar triturat, s'ha d'estar amb ella tot el dia. Llavors, la meva mare té reconegut grau 1, fa un any i mig li van denegar un grau, tot i que ella ja estava així. A l'estiu, aquesta revisió la vam impugnar. De fet, aquell gener vam anar a judici i ens el van reconèixer, tot i que ha sigut recorregut per l'administració. I al juliol vam demanar revisió i, bueno, si normalment ens donen 8 mesos, 6 mesos per, com a màxim, per fer aquesta revisió, doncs vam venir a fer la revisió de la setmana passada, el divendres passat, i ara estem a l'espera.
Mentrestant, com t'ho fas?
Doncs, bé, clar, amb l'ajuda que tenim de l'administració, paguem el centre de dia, en part del centre de dia de la meva mare, llavors el centre de dia del meu pare, i després tenim una cuidadora que també ve als matins, això s'està cobrint amb estalvis, i llavors la resta del temps, els vespres per fer el sopar, per acompanyar la mare al llit, per tot això. I després cada setmana, doncs els tres germans que, bueno, ens organitzem, ens hi deixem la pell amb això per compaginar, doncs, tant el que és la seva cura com també totes les gestions de metges, bancs, la batalla amb l'administració, impugnacions, judicis...
És a dir, que és el desgast ve per totes bandes, per la cura en si i per la batalla burocràtica, diguem-ne.
Sí, sí, sí. De fet, el context, la lectura que fem és que l'administració ens està donant una resposta d'acord a la situació que teníem el 2002.
Ja. Marc, molts ànims, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Gràcies al Marc Pallarès també per explicar-nos la seva situació. És que no sé massa què dir.
Perquè... que és molt trist. Que és molt trist que batallem contra l'administració quan l'administració té l'objectiu de protegir-nos i de cuidar-nos.
Sí. Sobretot perquè dona la sensació, tornem al que dèiem, la llei sobre el paper és una excel·lent idea, diguem-ne, sí. Però les aplicacions, és com una taula que balla per diverses potes, perquè ara mateix, clar, la valoració del grau de dependència, sí. ens deia el Marc, en el meu cas no li reconeixen, diuen. I em feia pensar en un exemple, que igual és un exemple una mica ximple, però quan es parlava de les llistes d'espera quirúrgiques, sí. Es posen unes determinades operacions que es consideren urgents. A una operació de maluc no està posada com a operació urgent, però per a una persona de 80 anys una operació de maluc és superurgent. Clar, això de la dependència deu passar una mica el mateix,
Jo penso que al final això tenim que revisar-ho, no podem anar amb diagnòstics clínics només, sinó que tenim que veure de manera integral a la persona, perquè el que per una persona pot ser no urgent, per una altra sí, perquè les seves circumstàncies socials fa que sigui urgent. Llavors jo penso que tenim que fer moltes revisions. És veritat que és una llei que s'ha portat a revisar, que està en el Parlament, hi ha un procés per modificar-la i millorar-la, però de veritat que si no pensem que això és lo prioritari a la societat, no ho tirarem endavant. Al final tenim que blindar, d'alguna manera, diferents àmbits de la vida, no? Que seria la salut, l'educació i els serveis socials, i que no entrin com una arma política, perquè al final ara mateix no tenim pressupostos, ni a Catalunya ni a Espanya, lo qual tot el que ara diguem queda en paper mullat. No? Llavors pensem que tindríem que blindar uns espais de la vida, no? Els mínims, però que jo penso que seria sanitat, educació i serveis socials, per garantir els drets de les persones que en un moment donat ho necessiten. Si l'administració la vivim com algo contrari a nosaltres, és una societat que no està funcionant.
En aquest reset que s'hauria de fer de la llei que defensava la Laura Morro, us escolten, a vosaltres? Alhora, els legisladors, allò de dir, escolteu, vosaltres que us trobeu, com deies tu, van ser els que doneu la cara, sí. Què hauríem de canviar?
Mira, nosaltres, quan una llei té una audiència pública, no, nosaltres fem tot, no? Intentem fer documentació, intentem, no?, que ens escoltin com a professionals, perquè penso que tant les famílies com nosaltres tenim molt a dir dels processos. Llavors, sempre que hi ha una audiència pública, no?, de les lleis, no?, de dir, a veure, algú vol aportar, algú, nosaltres intentem aportar. Perquè realment vivim com a ciutadanes i com a professionals, perquè al final jo també tinc mares grans, no? Jo també tinc persones a les que cuidar, i a més jo tinc el deure, no? De cuidar a la ciutadania. Llavors jo penso que tenim aquestes dues mirades i que podem aportar. És veritat que altres comunitats han intentat millorar o disminuir el temps, no?, integrant dintre de la valoració inicial la part social, el PIA, fer-ho tot en un mateix procediment. És veritat que nosaltres, en un moment donat, quan es va fer aquesta llei, al cap d'un any vam fer la llei de serveis socials, on volíem millorar els serveis socials i donar-los molt protagonisme. És una bona llei, també, vale? Però és veritat que no hem pogut portar-ho a materialitzar. No? Nosaltres vam donar molt de protagonisme als serveis socials perquè realment pensem que són els que tenen que intervenir a nivell de societat, perquè són els que més a prop de la persona estan, però tenim els serveis socials com estan a tots els municipis, no? Amb una manca de recursos humans i econòmics, amb la qual no poden fer la seva feina bé.
En fi, ja, torno a dir, no sé massa què dir, perquè realment la feina és ingent al voltant d'aquesta qüestió. D'entrada, vaja, sí que dir gràcies a la Laura Morro, que és la degana del Col·legi del Treball Social de Catalunya. Molts ànims amb tot aquest panorama i em temo que no haurem de continuar parlant.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta.
aquest Sant Jordi, després del naufragi, d'Albert Sánchez Pinyol, editat per Univers.
Manduca! Duo!
Mandúcar, amb aquest llibre triomfaràs a la cuina. I trobaràs les millors receptes i trucs de la xef Paula per cuinar manduca fina. I un munt de jocs i curiositats. Aconsegueix el llibre de Manduca Duo. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya,
a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de projecte ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3:15, 11:02. Laura Fa, com estàs?
Bon dia. Molt bé, bon dia. Què tal?
Bé, home, aquí.
Quasi de vacances, no? Anoto
sí.
Que no fas.
No, aquí estem. Aquí estem fitxant. Aquí
escolta,
estem fitxant.
Mira, aquesta Setmana Santa just
sí.
És un aniversari una mica trist, eh? Però el Dijous Sant,
sí.
De fa 70 anys, que no coincidia amb data, però...
Era Dijous Sant.
Era Dijous Sant. El rei Joan Carles
yep.
Va tenir un petit accident... Ai, ara ho faig rient, però no sí. Fa riure, eh?
Ah, val.
No fa riure, és veritat, no.
Va tenir un petit accident.
Perquè se li va disparar la pistola,
ai, clar,
que en recordes?
Clar, allò del germà.
Allò
clar,
del germà, que per primera vegada va parlar en el llibre Reconciliación.
Sí.
Que ell tenia 18 anys, estudiava a l'escola militar...
Sí.
I va ser un accident.
Sí, sí. Bueno, sempre diuen que el seu pare li va dir, no? Li va dir, digue'm, sisplau...
Sí.
Digue'm, per favor, que no ho has fet expressament.
Bueno, no li va quedar, no sé si li va quedar massa clar, perquè yeah. Que va fer amb la pistola és tirar-la al riu.
Sí, sí,
i mai
sí,
es va poder investigar.
Sí, sí.
I per primera vegada el rei Joan Carles va parlar en el llibre Reconciliació. Va assumir que era ell. Diu, vam treure el carregador. Jo no sé com van, no he vist... A part de les de la fira, vaig treure el carregador. Però quedava una. No el vaig apuntar, va fer com rebot, saps? Com a les pel·lis.
Sí, com a JFK.
Sí, jo crec que és un misteri d'aquests... Yeah. Peculiars, no?
Molt peculiar.
Molt peculiar.
Molt peculiar, que es quedarà, em sembla, com a misteri peculiar.
Sí, a més, com era època franquista, ja van fer allò de... Caso cerrado.
Sí, exacte.
Solucionat.
Volem-vos investigar
i nada. Solucionat, però és fort perquè amb els anys aquesta anècdota a l'inici es va infantilitzar molt. Te'n recordes? Dos nens jugant.
Sí.
I tu t'imaginaves a un de 4 i un de 6.
Sí, home.
No. 14-18. Però bueno.
I en formació militar, com deies
tu. I en formació militar. Això anirà passant any rere any. I
això 70 anys, eh?
70. I l'altre, allà. Abu Dhabi, vivint.
Vinga.
Sense... A l'abril t'he pensat tornar cap a les Espanyes, a veure.
Sí? Amb Xan Xenxo i aquestes coses,
sí,
o no?
Sí, a Xan Xenxo. Ara no ha marxat perquè, com que hi ha guerra, diu que hi vol estar...
Clar.
Solidari amb els espanyols que encara aguanten allà, que aguanten allà també perquè segurament buscaven alguna... molta gent per negocis i tal, però hi ha molta gent fugint d'aquest sistema tributari que tenim, que això ja un altre dia en parlem.
En fi, doncs, aquesta efemèride, parlem de Rosalía, va. Fruita roja i rodona. Perquè avui actua a Madrid.
Avui actua a Madrid, 4 concerts a Madrid, 4 també a Barcelona. Estic apuntada a totes les webs de... A veure, jo no he aconseguit entrada.
Jo tampoc.
Però és quasi impossible.
Sí.
Mira, l'única part bona, hem de dir que hi ha moltes webs que estafen, la gent que vigili. I hi ha una que fa revenda sense guanyar diners, que és TicketSwap, que no sé si compta com a publicitat, però que la gent sàpiga que és bona. Perquè la gent no pot, gent que no pot anar i les posa allà. N'hi ha 5, he vist a Barcelona, però són d'aquestes de 400 euros.
Això del concert s'ha posat complicat.
També molt de gust, però... Sí. Rosalía, que va ser notícia al darrer concert a Milà, amb aquelles imatges que es van fer tan virals, perquè va haver d'anonar el concert quan portaven una hora. A més, se la veu molt fotuda, sense mal de tot. Tenia un virus per dalt, per baix, i ella després va penjar...
Perdó.
La cosa se li complicava, va penjar ella un stories al seu compte d'Instagram, anava ja a l'ambulància, en via, que li anaven posant suero, dient estic recuperada. De moment no sabem què passa, perquè, clar, el concert de Milà va durar... Una hora sí que la va fer. Mm. Veurem si tornen els diners, una part de l'entrada... O ja el donen per fet, perquè un cop ha superat el 50%, em sembla que...
Ah, sí, eh?
Sí.
Quan ja s'ha fet la meitat concert, ja està, ja el donem per fet.
Com que hi ha acords i tot plegat, potser ella decideix, doncs mira, si t'has pagat... Perquè imagina que has pagat 350 euros.
No, i tant.
Bueno, no ho sé. I a mi el que m'ha sorprès aquest cap de setmana, ella ja està a Madrid, a més està amb la Loli Bahí, a la seva superamiga... que no podem dir que és parella perquè ho ha de dir ella, saps? Clar. Amb els temes de... Tot i que ella ja ha reconegut que és bisexual, per tant, que podríem tirar llarg, jo crec que... A veure, evidentment és una relació molt una amistat molt important. Per ella estava amb la Loli Bahí, estava bastant agobiada amb la pressió de la premsa, perquè... Que és Rosalía. Digue-li a Madonna que passegi per aquí, pel carrer Beethoven. Doncs pues, clar, no podrà.
Home, ara mateix seria... Jo crec que ho té més pressió Rosalía que Madonna,
Sí, sobretot perquè Madonna ja quasi ni la reconeixes.
Això em t'anava a dir.
Però en el moment que la Madonna era el que era, doncs tampoc podia passejar.
No, és clar.
Les coses bones de ser una artista a l'alçada. I el que ha fet aquest cap de setmana, m'ha dit, que a mi ja m'ha deixat una mica esturada, és anar a dinar a un restaurant libanès. Que per tenir la panxa regolinxi, trobo que la dieta libanesa no sé si seria la millor de les opcions.
No. En lloc de l'arròs bullit i pernil dolç, anem a un libanès.
Amb totes aquelles salses allò que té, no?
Sí, és un menjar fort.
No controlo tant. He anat algunes vegades i, home, sí que...
Home, és molt bo, però clar, vull dir, clar.
Doncs restaurant libanès. Per tant, està recuperada del tot.
Entenem que sí.
Ja no li agafaran cagarrines a Madrid, tant d'entrada, almenys. I ja estarà 4 dies allà, petant-ho amb aquesta gira que esperem que tot, com és jove, anirà tornant i en algun dia la podrem anar a veure.
Algun dia n'aconseguirà.
Algun dia, no ho sé.
Vinga, parlem de Rosalía, passem de parlar de Rosalía a Fernando Alonso.
Ha estat pare.
Sí.
Ai, quina il·lusió, que a mi me la pela, però bueno... No puc dir perdó, eh?
Ja ho has dit, ja.
No, és que hi ha personatges...
Yeah.
Fernando Alonso no...
Sí, una mica.
Em cau un... I a més és... Bueno, és soso, ho té tot.
És sosset.
Yeah. Ha sigut pare per primera vegada als 44 anys. Ho vam saber perquè aquest cap de setmana ja veia el premi... Com es diu? Premi del Japó?
Sí, el del Japó.
És que com que tenen gran premi... Estava a Japó. Abans es veu que es fan uns entrenaments, unes carreres lliures, una mena d'entrenaments, no es va presentar i tothom va dir, què està passant?
Què està passant?
La BBC ja va dir, està passant, que la seva parella està donant a llum.
Val.
Això va ser dimarts o dimecres va ser. Sí. Ell ja, 24 hores després, ja va anar a Japó. sabem que la criatura, ho hem sabut amb els dies, que la criatura és un nen, i, oh, sorpresa, es dirà
Fernando,
Fernando
Júnior. Tenia tota la pinta. Tota la pinta.
I, evidentment, ho ha triat ell, perquè es diu com ell.
Home, clar.
Però hi ha una cosa, perquè si mires la Melissa Jiménez, que ja té tres fills, ara estava mirant els noms, els fills són Gala, Abril i Max.
Bueno...
Sí, però no és Fernando.
No és Fernando. Saps? Si l'altre diu Fernando, és que l'ha triat ell.
Són noms una mica... Sí. Que, per cert, aquestes tres criatures... El pare d'aquestes tres criatures és Marc Bartra, ex-blaugrana, que
està jugant al Betis, ara.
Sí, es va casar amb la Melissa Jiménez, van estar 8 anys junts.
Ah, caram.
Quan van trencar, la Melissa Jiménez va tenir una relació amb el presentador Dani Martínez, de 4.
Sí.
Van fer algunes fotografies i tal... Però de cop ja vam saber que estava amb el Fernando Alonso.
Ah,
i que sàpigues que et puc dir que la Melissa Jiménez va deixar el Dani Martínez per WhatsApp. Perquè va començar a treballar de zone, cobrint Fórmula 1, ara una entrevista, ara una roda de premsa, es veu que allò va fer xup-xup, entre viatges i tal, no sabia com dir-li al Dani Martínez que alguna cosa estava passant i li va enviar un WhatsApp i, clar, l'altre es va quedar des d'aquí.
No, WhatsApp no sabem si text o nota de veu, no ho sabem, això.
Fa pinta de text,
De text,
des d'aquí, com que som una ràdio pública, fem servei i diem no deixeu
no,
a les
això
persones...
Això està molt lleig.
No es fan, ni es fa ghosting, ni es fan aquestes coses, perquè no. Molt malament. Vull dir que el Dani Martínez es va quedar una mica així, però mira la relació prou bé d'un Fernando Alonso que ha estat casat, es va casar un cop amb... La Raquel del Rosario, la del Sueño de Morfeo.
Sí, ja me'n recordo, aquesta, sí.
Fa molts anys.
Home, aquesta en aquell... Era el moment top del Fernando Alonso.
Sí, quan
i
estava
això,
Renault.
Sí, quan estava Renault encara.
Me'n recordo perfectament com la Lorena i jo cobríem, estàvem encara agències, i un cop estàvem a l'aeroport i va anar el Lobato, com es diu de nom, el periodista...
Antonio
Lobato.
Gràcies, Vanessa Carrión.
Va anar...
Perquè jo anava a dir Paco. Sortia Paco Lobato.
Antonio Lobato va anar a l'aeroport a recollir el Fernando Alonso, que arribava amb la Morfea, i estava amb la...
La Morfea.
Bueno, I llavors la Lorena i jo estàvem a l'aeroport esperant cada un al seu cotxe, no?
Sí.
I vam fer un gest així, perquè va arribar el Lobato amb un Renault, i vam dir...
Sí.
Ens vam mirar com dient, bé, perquè un Renault, no? El podrem seguir bé. Escolta, a la primera corba del...
Sí,
ja no hi era. Es veu que hi ha un... Perquè era un Renault, un Megane petit.
Sí,
vull
sí,
dir que
sí,
tampoc
sí.
Vam...
Però li va fotre...
Es veu que jo tenia... Després algú va dir, no, és el Renault Megane, no sé què, i es veu que no sé quants cavalls.
Yeah.
No ens vam ni moure. Yeah. Ella, també, imagina't les flipades, cada una... Jo amb el meu... jo crec que era un Ibiza, l'altre no sé quin tenia ja. Vinga, que podem, Lorena! El vam
que
perdre,
podem perseguir a Fernando Alonso.
El vam perdre a vista.
Venga,
la Raquel del Rosario
això.
No la vam veure somriure mai.
No,
amb Fernando Alonso. Mai, perquè com que sempre està amb aquella pose que té...
Sí.
I després, una altra relació que va tenir molt mediàtica va ser amb la Lara Álvarez. Bueno, és el moment que l'hem vist més somriure, Es feien portades a l'Ola, tot semblava que molt bé, però el Fernando Alonso li va dir un dia a la Lara Álvarez, escolta, això de Supervivientes està molt bé, però ho has de deixar, tu has de deixar la tele i tu has de venir amb mi donar voltes per circuits. I la Lara li va dir, sí?
Sí, puja aquí que veuràs...
Ja pots anar passant. I el va deixar,
Ah, sí? Bueno, molt bé.
Això és servei públic,
molt
també.
A favor.
Quan us obliguin a tonteries, ella, que és una jefaza, ara donarà voltes pel circuit amb aquest senyor.
Fem
la Melissa, molt bé, perquè dona voltes perquè també està currant, vull dir que alguna cosa haurà pres.
Però bueno. Aviam, que ens acostem a les notícies, perquè hi ha el Peyu per aquí. Peyu, com estàs?
No hi és.
Hola.
Peyu, què tal? Tot bé, tu?
Aquí, mira, a Muntanyola, avui fa un sol radiant. Aquí
també, aquí també a Barcelona, déu-n'hi-do, també.
Sí, però no és tan maco com...
No, home, no, sempre. Ja, què fareu, la renaixença, Peyu?
Escolta, avui entrevistem el McLari, que sempre és un gust, a més ens farà màgia en directe, i ve a parlar d'una novel·la, que ha tret una novel·la que parla d'aquella casa. Ja heu estat mai, aquella casa que té Castellserà?
Sí, és molt xula.
La casa dels Àngels?
Sí, doncs, sí, és molt guai.
Una casa carregada d'història, hi va viure una bruixa, diuen que hi van tenir amagat el Sant Grial allà, bueno, una hostiesa.
Es pot anar, està com obert al públic,
Sí. Doncs això, i dediquem el capítol a la cafetera, avui. No sé si en gasteu d'això.
No, quantitats industrials. El que té matinar.
Sí, sí, noi.
Doncs a la Renaixença, Peyu, mil gràcies, et sentim.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Aviam, ens queda un minutet. Vols dir alguna cosa del Marc Montes?
Gràcies a Déu deixa la música. Ja, és veritat que ho ha patat molt aquest nano, però és l'anti-influència per tots. No el trobarem a faltar. Ja. Vaig i el va fer un tema amb ell que es deia Locao. Va acabar fins aquí. El que es va transcendir és que potser li tirava més la canya de lo que ella volia.
Ah, sí?
I tot el va eliminar d'Instagram.
Ah, sí, eh?
Vull dir que un Omar Montes, que té una carrera de relacions amb noies bastant joves...
Molt joves.
Sí, molt joves. I amb frases com... és que te'n vull llegir una, perquè és lamentable, a veure si la trobo. És que jo perquè no em preparo res.
Sí.
Quina frase és? Quan li van preguntar sobre el feminisme, que també que fas preguntant-li aquestes coses a Omar Montes, que és curtíssim. No li preguntem.
Ja és anar a provocar, però ja ho sabem.
I diu, ara qualsevol és un violador per ser un home. Aquest és el nivell d'Omar Montes, per tant...
Això és...
Bon vent i barca nova, i vinga.
Laura, molt...
Vinga.
Anava a dir bon vent a tu també, però...